Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La penya Blaugrana celebra el seu 40è aniversari homenatjant els expresidents i tots els que han passat per la junta directiva des de la seva fundació. Més de 200 persones assistien ahir al dinar de germanor en presència de penyes veïnes, d'un representant de la junta del Barça, un altre dels jugadors i amb una exposició de totes les samarretes que ha lluït el club. Repassant aquest aniversari, ocuparem la part central de l'informatiu local d'avui. El que podeu escoltar d'aquí és just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com avui. L'Escala ha acollit un curs adreçat a professors d'institut on s'han posat sobre la taula eines per donar a conèixer autors literaris des que d'aquells que se'n fan rutes o visites guiades. Tot plegat a través del fil conductor de la figura de Víctor Català, Caterina Albert. Un mapa online mostra els punts on existeixen rutes que els mestres poden programar com a sortides formatives. Resultats esportius. L'Escala de futbol, del grup primer de Primera Catalana, empata 1 contra el Vic, desaprofitant ocasions per imposar-se a un dels equips més forts de la categoria. En bàsquet, en guanya el sènior masculí de 13 punts a la pista del Vall del Terri. I en tenis de taula, el CER empata. Empata a 3 a la pista de l'Universitat de Burgos. Mirant endavant pel que fa a l'agenda d'activitats culturals, demà hi ha grup de lectura de teatre a la biblioteca, divendres en bibliocontes i tercera conferència del cicle dedicat a Víctor Català, dissabte la ruta Víctor Català dins el festival Som Cultura, dissabte l'acte de Víctor a Víctor de la Fundació Víctor Mora i també dissabte presentació del llibre Banderes dels Altres, de Josep Navarro Santa Eulàlia. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dilluns que hem tingut més núvols i tramuntana. Demà ja en calmarà. I ara us deixem amb el Far, a la segona hora d'aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de Mar de Catalunya. En aquesta segona hora, a l'apartat interactiu, es parla de l'estat de les zones humides, aiguamolls i llacunes, amb trucada a Guillem Mas, en representant de Paisatges Vius, amb trucada a Xavier Quintana, del projecte Life Platera, de l'Estartit, amb trucada a Sergi Romero, director del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà. Després, a la càpsula de receptes gastronòmiques, cap a tres quarts de sis, avui, Marmitaco de Bonítol, una recepta que ens explica la Merilú Jaques, del restaurant Merilú de l'Escala. I per acabar, el preu del peix com anant la subhasta a la confraria de pescadors de l'Ampolla. En parlarem amb Josep Molina. Al punt de les 6, l'actualitat local, l'informatiu de proximitat, més els esports, zona mixta. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre de l'Ali Giner i Montse Manent, amb Ivan López, amb Juanjo López, el control tècnic. A partir de les 8, els musicals Ruta 66 i Mixtures. I a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i altra volta al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Després d'una setmana tan intensa, no us passa avui que és com si la cosa estigués a un ritme molt més lent? Ens hem passat una setmana, la passada, que entre les eleccions generals i el resultat d'aquestes eleccions, les negociacions i els possibles pactes i les concentracions del tsunami democràtic i els talls de la Jonquera, ens hem passat tota la setmana passada, o bona part de la setmana passada, pendents de l'actualitat, amb unes notícies i una última hora canviant constantment, amb una tensió de país molt important. Avui, tot i que és un dia històric, perquè avui és un dia històric, no tingueu cap dubte. Avui és el primer dia en què des de la democràcia s'ha portat un president de la Generalitat a un judici. Fins ara havien estat expresidents, però, bueno, expresidents, o presidents no en la funció. Però el d'avui sí, el d'avui és un president en la funció del seu càrrec que ha estat, que s'ha assegut a la banqueta dels acusats. Certament, avui és un dia històric, però l'estem vivint com a un ritme una mica més tranquil, eh? Mires els diaris i les notícies aguanten un parell d'horetes penjades. De fet, l'actualitat no és pas tan canviant, no hi ha darreres hores, ni corredisses amunt ni corredisses avall. La veritat és que ens hem acostumat a una velocitat dels aconteixements, a una velocitat de l'actualitat, que fa que quan una tarda és normal, quan un dia és, com la majoria, tranquil, sembla que no passi res, sembla que les coses no canviïn, sembla que les coses no es treballin, que la vida no evolucioni. Res més lluny, la vida segueix canviant. El que passa que ho fa a una velocitat o un tant inferior a la que teníem fins ara. De tant en tant va bé tenir també aquestes jornades. Veurem què passarà demà, veurem què passarà passat demà i quines són les jornades que ens esperen per davant. Però realment, i després d'un cap de setmana fred, on hi ha hagut gent que ha volgut quedar-se a casa seva per mirar de combatre el fred des de la intimitat de la llar, sembla que avui comencem un dilluns, molt dilluns, un dilluns lent, un dilluns pesat, d'aquells que costen certament una mica de mastegar. Nosaltres intentarem posar-hi sal al dia i que, com a mínim, fins les 6 la cosa passi entretinguda. Va.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I ens agrada, com sempre, començar aquesta segona hora viatjant. Ens n'anem avui cap a Eivissa per saludar a Marga Serra, que és assessora mediambiental de Peix Nostrum. Marga, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs mira, aquí molt fred. Com esteu vosaltres? Aquí estem freds, eh? Ja t'ho dic ara.
Uf, aquí és que ara mateix estic mirant la mà i està tan planeta que t'hi ficaries dins, però és veritat que fa un fred bastant geladet, sí.
Sí, eh? Es nota el canvi. Heu pogut sortir... Aquests dies sortiu a pescar o no? Nosaltres la setmana...
Aquí sortim, aquí som uns... aquí no hi ha dolor, aquí som uns guerrilleros. Sortim aquí a pescar, vamos, caigui el que caigui.
Uns valents, eh? Allò, aquí som valents, no, eh? Com altres,
sí, sí, sí,
com
sí,
altres
sí.
Llocs.
La gent de bar ja sabeu que som molt bruts.
Escolta'm, jornades de pesca i fetes pensades per a pescadors aquest proper cap de setmana, no?
Sí.
Què feu?
Aquesta setmana fem, englobat dins del projecte de Marilles que estan fent de reserves, de Mare Nostrum, reserves de futur, hem organitzat unes jornades, com molt bé deies, per pescadors, fet esport i per a ells, no? I el que faim és portar ponents de diferents zones que mos contin des de la seva posició quins tipus d'iniciativa porten a terme que han millorat la gestió pesquera. Parlàvem de, per exemple, Fundació Lonxanet, que estan a Galícia, que ja sabem que és el paradís de la pesca, per contar-nos pues, això, alguns dels projectes que portaran endavant. De Catalunya duim de la cofreria de l'Escala, sí, en Isaac Moya, per contar-nos el projecte Sèpia, que ens va aparèixer una iniciativa molt interessant.
Sí.
Portam de Càdiz en Nicolás, que és el secretari de la cofreria de Conill, i després portam de les nostres illes, portam en Toni Grau, de la Direcció General de Caça i Pesca, parlant com a administració, i després en Toni Vox, de Sant Vicent Científic, que també és inspector de pesca aquí, i perquè ens contin una mica què estan fent. També volem fomentar el respecte entre els diferents sectors, que, com tots sabem, el sector pesquer és un sector molt arrelat, no?, amb unes costums molt arrelades i que s'obrin una mica a conèixer a les altres entitats que treballen en temes de pesca i quantes coses es poden fer per, entre tots, sempre buscar la millor manera de gestionar el nostre medi marí.
Per tant, treballeu perquè s'obrin les portes, s'obrin les finestres i entrin experiències diferents a les que teniu vosaltres, però que poden enriquir el vostre dia a dia. Això està molt bé.
Sí, efectivament. Durant la part del matí fem això, després fem un dinar que fomentar sa germana, no? Que això sempre fa molt bé.
Això sembla millor.
Sempre. I a sa tarda li donem més protagonisme al nostre sector pesquer local, que després pugui expressar doncs, les seves problemàtiques locals, les iniciatives que pensen portar a terme. Com els he dit, que disfrutem i aprofitem al màxim aquests ponents meravellosos que es dedicaran un cap de setmana a naltros per poder doncs, això, fomentar el treball conjunt i les iniciatives noves que puguin sorgir. Sí.
Ho heu fet molts cops, això, o és la primera vegada?
Normalment, quan es fan aquestes iniciatives, solen fer fora. Ah. I, clar, d'aquí surten doncs, dues persones per cofradia, tres màxim, i el que volíem era portar-los aquest tipus d'activitats aquí. Que és que vulgui participar, que pugui participar. Era dur-los a ells a casa. És una manera també de dir-los sou tan importants que vos mereixeu que organitzem això aquí, que puguem participar-hi tots i que tots hi pugueu dir la vostra, donar-li veu a tots. Mm.
Doncs és una, penso, una molt bona iniciativa que es durà a terme aquest cap de setmana a la Cofreria d'Eivissa, a Peix Nostrum, i que, sens dubte, servirà perquè els pescadors de la zona coneguin noves realitats i, per què no dir-ho, els que tinguin la sort d'apropar-s'hi, els que vinguin a fer de conferenciant, per entendre'n, també conèixer com treballeu vosaltres, que segur que s'emporten alguna vivència adaptable a la seva realitat. Bones iniciatives, les que poseu damunt de la taula. Marga, serà...
Moltes gràcies.
Que serà un bon punt d'inici per molts pescadors.
Segur que sí.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Marga.
Gràcies a vosaltres per el vostre interès.
I abriga't.
Sí, sí, ho faré, que aquí de vora demà fa molta rosquella. Una abraçada.
Igualment, a reveure.
Adéu.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Segueix la llum del far.
Avui volem posar l'accent en allò que tenim a prop del mar, a prop de la platja, i que moltes vegades passa desapercebut. Per una banda, potser, perquè no ens hi fixem, i per l'altra, perquè al final acabem omplir-les de ciment i posant-hi edificis a sobre. Edificis que al final després acaben tenint sempre problemes als pàrquings, perquè se'ls inunden, surten humitats. Avui volem parlar de les humedals, de les zones inundables, allò que diuen los humedales del mundo. Diu l'entitat WWF que des del 1900 més de la meitat de les zones humides que hi ha han desaparegut. I és que les zones costaneres, que és on hi ha la majoria d'aquests ecosistemes, són les que suporten la majoria, la gran part de la pressió urbanística i de la pressió de la societat, la pressió humana. Avui en volem parlar, per donar-la i per posar-les en valor. I jo crec que, Ivan, ens pots presentar algú que ens ajudarà a entendre la importància d'aquestes zones humides.
Exacte. Per parlar de llacunes, avui ens acompanya un bon amic del programa, com és l'ambientòleg Aaron Marcos. Aaron, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I ens acompanya l'Aaron perquè, de fet, ell ha estat vinculat, ha estat relacionat als treballs de conservació que s'han fet a diferents espais humits, com, per exemple, les madrigueres del Vendrell o els aiguamolls de Calafell. Ara deia en Josep Maria, Aaron, que són espais que sovint passen desapercebuts per part de la població. No sé si estàs massa d'acord amb això.
A veure, jo crec que per l'interès o per la importància que tenen, més ben dit, desperten poc interès. Però sí que és veritat que localment són projectes que tenen molt de ressò, especialment el de les madrigueres. També podríem dir una zona humida, que és la desembocadura del Foix, per exemple. I sí que són zones que solen tenir conflicte, però per el tema que comentava el Toni...
En Josep Maria. No, tranquil.
Tenia la broma preparada, però no... L'he fet inconscientment. Però la volia fer en off, per això.
No pateixis, no pateixis. No. Va, ja ens vam acostumar fa temps.
El que comentava, són projectes que, com comentava el Josep Maria, localment tenen molts problemes. En el cas de les madrigueres, és un... hem de fer com una mica d'escala, de plànol en escala, i el que tenim és el Baix Penedès, que és el que vindria sent Cunit, Calafell i Vendrell, doncs les madrigueres és l'únic espai que queda sense urbanitzar. I el que això hauria de ser pràcticament una cosa intocable, no?, des del meu punt de vista, es converteix molts cops en un conflicte. Per què? Perquè els comerciants de Vendrell volen que el passeig tingui continuïtat, pues, perquè tota aquesta gent de Calafell pugui anar fins al Vendrell a comprar també, etc. O a l'inversa, no? Llavors, una cosa que entra dins d'una lògica normal acaba sent un conflicte, per tant desperten molt d'interès, però per la controvèrsia que generen, no tant per la importància que tenen.
És molt interessant. Anava a dir, Josep Maria, no? És molt interessant en el cas de les madrigueres del Vendrell i els aiguamolls de Calafell, perquè són espais ecosistèmics molt importants aquí al Baix Penedès, però molt diferents. D'una banda, els aiguamolls de Calafell van ser creats, són artificials, mentre que les madrigueres doncs, són espais completament naturals. Això ho hem d'explicar perquè generen controvèrsia, però tot i així es continuen creant aquests espais.
Exacte. Bueno, ho comentàvem abans de començar el programa amb l'Ivan. Avui en dia tenim dos conceptes a l'hora d'instal·lar natura, no?, als nostres entorns, especialment a les nostres ciutats o als entorns periurbans, no? N'hi ha bàsicament dos casos, podríem matitzar molt, però n'hi ha llocs que es recuperen, com és el cas de les madrigueres, que era un espai que era així originalment, i era un espai que el que s'ha volgut és recuperar el que hi havia, no? I per altra banda tenim la zona del port de Calafell, que allò és una zona, el mateix port va generar que es creés una platja molt, molt, molt llarga allà, no?, a base de l'acumulació sedimentària i tal. A la banda nord tenim una platja molt ampla, de quasi 500 metres, llavors el que ha permès allò és tenir un espai on poder naturalitzar. I faig èmfasi en aquest concepte perquè és molt interessant que hi ha llocs i àrees que molts cops s'associa la recuperació a el que hi havia abans, però no necessàriament. Clar. Perquè la natura vingui i perquè tinguem més biodiversitat als nostres voltants, hem de recuperar. També podem fer llocs que, en aquest cas com un port que s'ha creat doncs, per X motius, podem donar-li un component natural, podem afegir natura sense necessitat de recuperar, no? I evidentment emulant altres ecosistemes, no?, que siguin coses autorregulables i tal, que no siguin jardins, que siguin ecosistemes.
Deixa'm posar l'accent en d'altres iniciatives. Una ens apropa a l'Ametlla de Mar, Daniel.
Correcte, a l'Ametlla de Mar i per extensió a tot el que seria la part sud del golf de Sant Jordi, evidentment també al delta de l'Ebre. En concret, a l'Ametlla de Mar, a les llacunes litorals, algunes d'elles restaurades en aquests darrers anys, han permès crear nous hàbitats per al samaruc. Es tracta d'un peix endèmic d'aquí del litoral peninsular mediterrani i que es troba en perill d'extinció. Des de 5 anys, el projecte SOS Samaruc ha treballat per repoblar espais humits i duplicar el nombre de poblacions a Catalunya. Ves la fita que s'havien marcat per l'any 2020. En parlem amb el director d'aquest projecte, també director de Paisatges Vius, en Guillem Mas.
Guillem Mas, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I anem per bon camí o no?
Sí. L'objectiu era duplicar les poblacions en el termini de 5 anys. N'hi havien 4 quan vam començar, i ara estem a 7 i a punt d'arribar a 8. Aquest any que ve restaurarem la quarta llacuna, on està previst reintroduir el samaruc de nou.
Per què van desaparèixer aquestes llacunes? Per què ha calgut restaurar-les?
Les llacunes aquestes, clar, pel samaruc el que ens interessa són llacunes que estiguessin aïllades de qualsevol altra massa d'aigua per evitar que entrés la gambúsia, que és un peix invasor, que és precisament el principal factor que fa que el samaruc no hi sigui. Per tant, el que van fer va ser escollir zones on hi havien hagut llacunes aïllades, que són els finals del barranc. A l'Ametlla de Mar hi ha molts barrancs que al final, quan arriben a la platja o a la desembocadura, es feia una petita llacuna. I els noms ja ens indicaven de que hi havia hagut alguna zona humida allà. L'Estany Port, l'Estany Podrit, el Port de l'Estany... Però amb la construcció d'infraestructures viàries paral·leles a la costa, no?, com la via del tren, les autopistes, han fet que les barrancades cada cop siguin menys fortes, i el que abans una barrancada netejava i mantenia la zona humida del litoral, ara baixen menys força, i aquestes aquestes llacunes s'han colmatat, s'han perdut, s'han omplert de sediments. Mm-hmm. I nosaltres amb aquest projecte el que fem és simplement retirar els sediments i recuperar la làmina d'aigua.
I un cop recuperada la làmina d'aigua, si reintrodueix el samaluc amb el control de que no hi entrin aquesta espècie invasora a la qual feia referència?
Sí, de fet l'objectiu del projecte no és tant recuperar llacunes, sinó recuperar el samaruc. Per tant, una vegada vam crear la llacuna, nosaltres aquest projecte el fem en col·laboració amb el Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que és els encarregats de fer la cria en captivitat i el manteniment d'estocs genètics del samaruc, mm-hmm. i són ells els que primer ens assessoren quan excavem la llacuna, com ha de ser la fondària, la forma, i després al llarg d'un any en fan el seguiment de la qualitat de l'aigua, sobretot de la salinitat i de la vegetació submergida, i quan ells creuen adient, són ells els que hi alliberen els samarucs. Val?
Deixem conèixer ara una altra iniciativa també de recuperació de, en aquest cas, de llacunes i aiguamolls. Cristina.
Sí, parlem de projectes relacionats amb la conservació, hem de parlar de Life Platera, que és aquest projecte de desurbanització i restauració dels antics aiguamolls de la Platera, que a més ha estat reconegut i premiat per l'Organització de les Nacions Unides. En parlem amb el biòleg i responsable del projecte Life Platera, en Xavier Quintana.
Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En el vostre cas, es tractava de treure-hi tot el ciment i el totxo que s'hi havia posat.
Sí, efectivament, el ciment i tot el material de rebliment que s'havia posat per construir les cases a sobre. És a dir, tant ciment com material d'acumulació i recuperar la maresma antiga.
I estem en bon camí, no? L'últim cop que vam parlar recordo que m'explicaves que, bueno, que anem avançant.
Sí. Bueno, el projecte ara ja s'ha acabat i, de fet, també està pensat perquè la natura funcioni per ella mateixa, és autorregulable, com es deia fa un moment en aquest programa, no? És a dir, la cosa ha de funcionar per si sola i de moment està funcionant tal com nosaltres teníem previst. La vegetació recupera molt a poc perquè va lenta, però això és tal com ha d'anar.
Pregunta tant en Xavier, en l'Aaron o en Guillem, ara esteu tots tres en comú, vull dir que bueno, ja ens ho pregunta i qui vulgui que la respongui. Parlàvem d'aiguamolls i llacunes, estem parlant dels mateixos sistemes o no? És a dir, una cosa és un aiguamoll i té un tipus de vegetació i un tipus de funcionament, i una altra cosa és una llacuna i té una altra manera de treballar.
Mira, necessito respondre jo. Sí. A la zona del Baix Ter hi ha llacunes i aiguamolls, val? Que estan situats a una distància molt, molt propera, com és la Platera i el Tervell, que funcionen radicalment diferent. Per tant, no sé si amb això responc també la teva pregunta. Aiguamoll seria simplement un terreny saturat d'aigua, llacuna seria una massa d'aigua que té una certa làmina identificable, però que és de poca fondària, i en aquest sentit tots els sistemes que estem parlant són aiguamolls i llacunes. Maresmes, en el nostre cas, perquè tenen influència marina. Ara bé, qualsevol diferents aiguamolls situats en diferents àmbits funcionen diferents i és important que això ho tinguem controlat per saber, sobretot si fem restauració, saber cap on va.
I que la majoria dels casos, Guillem, per exemple, són afectats per la pressió humana, anava a dir pressió urbanística. Bueno, deixem un pressió humana, no? És a dir, la reurbanització o la pressió que exercim les poblacions en aquests ecosistemes tan sensibles són el que al final els acaben fent patir.
Sí, de fet, la pressió humana, l'urbanització, és la causant de la desaparició de, bàsicament, totes les zones d'aiguamoll de Catalunya. De la Platera, d'aquí de les Madrigueres, i de la nostra zona també. Vull dir, el principal problema és l'urbanització.
I ara...
Cada cop queden menys espais on hi ha zones humides, i nosaltres que creem zones humides de nova creació, ens costa trobar llocs on de crear-ne de noves.
Aaron, socialment les zones humides no estan ben vistes, no? S'entén que són llocs on hi ha mosquits, on hi ha fangs, on fa mala olor. No hi ha una bona visió social del que és una zona humida i no correspon a la riquesa en la qual hi viuen aquesta zona humida.
Bueno, al final, jo crec que...
Anem a l'Aaron Marcos. Aaron, digues.
Dic que jo, al final, crec que al final és un tema tot de, d'educació i de percepció, no? El, recordo, si ho associem a, per exemple, a alguns menjars, no? A algunes coses que es mengen a alguns llocs, doncs podríem dir que aquí són immenjables i en canvi allà són, són autèntics manjares, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, al final, és un tema de percepció, no? I a més, m'agradaria aprofundir en aquest tema perquè molts cops, i jo recordo, i en el cas concret de les madrigueres, d'una veïna que es queixava de que hi havia molts mosquits, una veïna que era colindant a l'espai, es queixava que hi havia molts mosquits, hi havia molts mosquits, i que això era culpa de les llacunes. Aquelles llacunes aquells anys es van tractar amb un insecticida selectiu, que és ecològic, el BT, ja no es fa, però puntualment... Clar, nosaltres teníem la seguretat de que d'allà no sortien, no? Tot i que el mosquit és un element també de l'aiguamoll i que també hi ha molts animals que s'hi alimenten, no? Però, bueno, amb aquest context de conflicte sí que vam dir, bueno, doncs provem això. Llavors vam anar a aquella comunitat per veure allò que dèiem de que hi havia tants mosquits. I era, a més, el que ens estranyava era mosquit tigre, perquè el mosquit tigre només cria en recipients més grans, més petits de 200 litres, no? Llavors, clar, dius, anem a analitzar el tema, no? Ens apropem a la comunitat i ens donem compte que tenen una gran piscina amb un camp de gespa impressionant, i el que ens vam donar compte és que era el rec de la gespa el que provocava petits bassalets, que és on crien els mosquits. I que molts cops s'associen coses... D'acord.
Que es diuen coses que no correspon. Aaron, no marxis. Xavier, t'agraeixo molt que ens hagi atès. Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Des del projecte Life Platera. Fins a propera.
Gràcies.
Guillem, també. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Guillem, que vagi molt bé.
Molt bé. A vosaltres.
A reveure. Parem 3 minuts i seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. tu.
Dos quarts de sis. I hem arribat parlant d'aiguamolls i aigües i llacunes. I hem arribat parlant d'aiguamolls i llacunes. I seguim parlant. Per cert, Aaron, per tant, no era l'aiguamoll ni la llacuna, sinó que era el rec i la piscina el que acabava generant la presència de mosquits, no? Ens ha semblat entendre.
El que volia dir amb això és que, per això dic que és un tema de percepció, perquè al final el que... Home, evidentment que n'hi ha algunes coses que hi ha a qualsevol element natural, no? I al final sembla que tinguem que viure en un medi totalment escèptic, no? Que no ens embrutem, no? I que no passi absolutament res. Però no, la natura és així. La natura, n'hi ha elements naturals que, pues, alguns són molt beneficiosos, com el camp d'un ocell o la platja, i altres són molt molestos. L'avantatge que tenim aquí és que no tenim grans serps verinoses o grans depredadors perquè ens haguem de preocupar una mica més, no? Si simplement ens tenim, doncs, algun insecte que pot causar alguna molèstia. Però el que s'ha també... Jo crec que aquí és on està el fallo i és on hem de ficar molta èmfasi en l'educació ambiental, és explicar totes les avantatges que tenen aquests espais, no? Ja siguin... Són un dels principals fixadors de CO2, de carboni, del planeta, al nivell de les selves, i no tant que s'ha comunt... Pues són uns grans generadors d'oxigen net. Tenen una quantitat de biodiversitat brutal, vull dir, especialment les litorals, les que tenen influència salina, molts cops són llocs on els alevins de peixos de mar poden, com ja tenen, aquestes llacunes tenen certa salinitat, algunes, poden pues, fer, són guarderies de peixos que després van al mar i després pesquem i després tenim tot una riquesa natural que acaba esdevenint una econòmica, com el cas de la pesca, al voltant d'aquests ecosistemes, no? Llavors, penso que tot això és una bona contrapartida a dir que, bueno, que hi ha algun mosquit que et pica, no? I al final la diferència és aquesta, és que molts cops, com per exemple el cas d'aquella senyora, els mosquits els estaven fent ells mateixos, vull dir, no era una qüestió de l'aiguamoll, però ja va associat, igual que el tema de rosegadors, etc, que sí que és veritat que doncs hi viuen, però és que la major població de rosegadors estan a les clavegueres, no estan als aiguamolls, vull dir que al final...
Deixa'm parlar precisament d'aiguamolls, Cristina.
Sí, perquè els aiguamolls de l'Empordà, doncs, són una de les principals zones humides de Catalunya, on s'hi observa, hem de dir, una gran varietat d'animals. En parlem amb el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, en Sergi Romero.
Sergi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Segur que això que estava dient ara mateix l'Aron, ho subscrius, que són un reservori d'espècies i de varietats gairebé infinit.
Bueno, les zones humides tenen fama de ser les zones amb més biodiversitat i amb més espècies que podem trobar al planeta.
Llavors, per què no les valorem adequada? És a dir, qui ha, al final, qui ha acabat les? La societat? És a dir, clar, perquè quan parlem d'aiguamolls sempre parlem de zones protegides, de zones de recuperar, de zones de... Sí. Sempre les hem deixat perdre.
Bueno, això és una qüestió històrica, eh? Això ve de segles enrere. Eh? Mm. Hem de pensar que ja amb la desamortització de Mendizábal, us en recordeu, no?
Sí.
El segle XVIII, que van passar els vells de l'església, van passar al poble, no? Moltes zones humides van començar a desaparèixer, es va començar a dessecar, no? Per què? Doncs perquè es consideraven llavors zones insalubres, no? Per què? Perquè hi havia mosquits i hi havia malària. I per tant, d'aquesta manera, doncs ja ho tenien molt clar que no eren bones en aquell moment, no? I a més, quan les dessecaven, es convertien en zones planeres, o sigui, de fàcil conreu, i fèrtils, i amb aigua a prop. Per tant, era fantàstic per ells, entens? I així es va començar, doncs, la dessecació de moltes de les zones humides a la península i arreu del món, eh?
Per tant, no és un problema només d'aquí, sinó que és un problema, diguéssim, d'abast internacional, per entendre'ns.
I tant, i tant, i tant. Les zones humides han desaparegut del planeta en quantitats industrials, diguem-ne, no? O sigui, realment... Si hi ha la set de defensar realment és perquè estan en perill perquè queden ben poquetes, no? La cosa a nivell estratègic en quant a les aus és fatal que hi hagin tan poques, no?
Tinc a l'Aaron, en Sergi Romero, pregunta per tots dos. Jo, per exemple, ara mateix sóc en una zona, bueno, sóc al Maresme, que hi ha gent que diu que es diu Maresme perquè era una maresma i altra gent que diu que es diu Maresme per una altra cosa, tant se val, però que el que està clar és que això està ple de rials i rieres com moltes altres zones del país. I com moltes altres zones del país, ho hem urbanitzat i hem posat cases, hem canalitzat les rieres, les hem soterrat, i quan cauen quatre gotes, doncs no només ens baixen les rieres, sinó que a sobre se'ns aneguen els pàrquings, i ens entra aigua a les botigues, i tenim els soterranis fets un fàstic, i això és culpa nostra, no?
Qui contesta?
Va, vinga, va.
Aaron,
bueno, va, ara tu.
Jo m'agradaria també subscriure el que ha dit el company, de que és veritat, eh? O sigui, potser l'origen de la pèrdua d'aquestes maresmes sobretot era el paludisme i totes aquestes enfermetats que aquests sectors els feien pràcticament inhabitables. Llavors, que, com bé ha dit, és totalment cert. De fet, és el que va passar aquí al Penedès, no? Que totes les aiguamolls costaneres es van dessecar per poder plantar. Llavors, clar, allò... No hi havia color, no? De tenir una zona que era inhabitable pràcticament a tenir una zona que podies extreure recursos. No? I en base a la urbanització, sí, és això... Pues el mateix que és bo per conrear també és bo per urbanitzar seguidament, no? Perquè és pla, està a prop de costa, etcètera, no? I la mala planificació urbanística que hi ha hagut és per culpa d'un creixement exponencial, eh? Un creixement molt en un curt plaç de temps, perquè hi havia pobles com és el de Calafell que fa 50 anys teníem 2.000 habitants, i ara en tenen, són petites ciutats, tenen 30 i 40 mil habitants, no? Llavors, això, aquest creixement desmesurat ha sigut un problema. I s'han portat per davant doncs, tots els ecosistemes que n'hi havia, no només els aiguamolls, els sistemes dunars, inclús dins de mar, no? Les praderies de Poseidon, etc. Tot això, degut a una activitat humana desmesurada, i remarco desmesurada, ha tingut unes conseqüències. I ara paguem el no tenir aquests ecosistemes ens generen uns beneficis ecosistèmics, ja sigui amb millor drenatge del terreny, etc, que precisament fèiem que no tinguessin tants problemes d'inundabilitat, ja no només haver construït en zones inundables, sinó que l'aigua evacuava millor, etc, no? Doncs aquests beneficis ecosistemes avui dia no els tenim, no? I bueno,
Hi ha un altre fet que també és veritat que això deu passar arreu del món, però Sergi, el 54% de sancions de la Unió Europea per delictes ecològics se'ls emporta a l'Estat espanyol, i que a més no els paga. Una de les casos més flagrants és el tema de les tables d'Eda i Miel. No estem parlant de sistemes de zones humides costaneres, sinó que estem parlant de zones humides interiors, però que és un clar exemple el que està passant al Mar Menor, per exemple, que també té el seu, no? O a l'Albufera de València, que
o Doñana.
O a Doñana. És a dir, que fins i tot les zones protegides realment es respecten.
No. No, sí, està clar, o sigui, aquí hi ha un recurs que cada cop és més escàs i per tant, moltes de les batalles que és l'aigua. I l'aigua és una peça clau en les zones humides i, per tant, és aquí on tenim el gran problema. O sigui, què està passant a Doñana? Què està passant a les taules de Miel? Doncs que s'estan fent una quantitat industrial de pous il·legals que extreuen l'aigua de l'aqüífer i, per tant, estan dessecant l'aigua moll. Per què s'està extraient aquesta aigua? Doncs per fer conreus, maduixeres, etc, no? Moltes d'aquestes plantacions, no? Això passa ara. I, malauradament, jo crec que amb el canvi climàtic s'accelerarà encara més, no? El cas del Mar Menor és un altre tema, és un tema ja d'aigües que tenen una càrrega molt, molt elevada de fertilitzants i que van a patar en aquest Mar Menor, que és entre salobrós i salat, sobretot, i, per tant, hi ha una aprofitació d'aquestes aigües. És un altre tema que també és molt problemàtic en les zones humides, perquè, clar, com comentava abans, és una zona molt productiva a nivell agrari i, per tant, el drenatge de tot el que són els fertilitzants al final van a patar a el que són els sistemes aqüífers, no, els aqüífers, no, i els contaminen, no? Per tant, malauradament, em penso que aquesta problemàtica anirà més.
doncs no són en cap cas molt bones notícies. Els de l'Empordà els tenim ben protegits, no hem de patir per això,
Els de l'Empordà, quan plou, els tenim molt protegits. Aquí el problema que tenim és que darrerament es pot esperar la pluja, O sigui, al final acaben caient els litres que toquen, però sí. Diguem-ne que ja no es distribueixen com abans, no? O sigui, et cauen de cop.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolta'm, haurem de mirar-nos-ho també amb carinyo, això, No fos el cas de que al final acabem trobant-los a faltar. Sergi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos atès.
Vinga, de res.
A reveure. Aaron, caldrà fer divulgació, en aquest sentit, perquè la gent s'estimi totes les zones humides?
Home, l'educació, jo crec que dins de la recuperació o naturalització és un pilar bàsic, jo diria que és un dels tres pilars bàsics que han de tenir qualsevol actuació ambiental, el poder explicar i poder transmetre a la gent la importància que tenen per ells mateixos.
Doncs, Aaron, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda i, en tot cas, des d'aquí en seguirem parlant. Que vagi molt bé.
Jo m'alegro molt de tornar a estar aquí.
Vinga, ja saps que això és casa teva. Fins després. A reveure.
Gràcies,
Ivan, de fet, no deixem de parlar de llacunes, no?
Si parlem de llacunes, no ens podem oblidar de l'antic port de la central tèrmica de Cubelles, un espai que aquests darrers dies, recordem, ha estat notícia perquè la companyia elèctrica Endesa, propietària, per cert, dels terrenys, ha proposat convertir aquesta bassa d'aigua en una reserva d'aus marines. De fet, entitats ecologistes com, per exemple, el GBN, el Vendrell, han vist amb bons ulls aquesta iniciativa. Avui volem conèixer, però, quina és l'opinió del consistori cubellenc i per això tenim amb nosaltres el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, en Josep Maria Hugué. Josep Maria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
I vosaltres, com heu rebut aquesta proposta?
Bé, la veritat és que ho vaig veure publicat en premsa fa un parell de setmanes i sobre això la veritat és que estem parlant d'un totalment avantprojecte. És una proposta inicial que evidentment s'ha de treballar perquè, com sabeu, doncs s'ha desmantellat la tèrmica, tot el que és la infraestructura, i la central tèrmica doncs ha de deixar amb les mateixes condicions que se'l va trobar l'any 73 quan es va construir, tant a nivell terrestre com a nivell marítim. A nivell marítim doncs tenim aquesta protecció, aquesta dàrsena, aquest espigó de protecció que és el que a nosaltres ens preocupa, no? I estem aquí intentant lluitar, o més que lluitar, sí que hem traslladat els responsables, que en aquest cas és el Ministeri de Medi Ambient, doncs la voluntat de que, com a mínim, volem que renaturalitzar la zona i sense perdre aquesta protecció per litoral.
Si tirem enrere, recordem que l'any passat vam poder veure fins i tot en aquest espai algunes espècies no massa habituals, com els flamencs, que aturaven aquí a Cubelles abans d'anar cap al Delta de l'Ebre. Per tant, no sé si estaràs d'acord també que podria ser una reserva d'aus marines.
Sí, sí, sí. A veure, en repeteixo, seria una bona iniciativa. El que passa que aquí juguem, nosaltres com a Ajuntament som una mica espectadors, però t'explico el per què. Perquè això depèn, com et deia, del Ministeri de Medi Ambient, del Departament de Costes de l'Estat, de la Generalitat, i aquí hi ha un altre actor que també és Ports de la Generalitat, que és el que té la competència exclusiva amb la zona portuària, no? Perquè, com sabeu, fa anys aquí havia d'anar un port esportiu. Per tant, nosaltres, evidentment, tot allò que sigui renaturalitzar i que hi hagi platja i que hi hagi doncs aquesta zona de protecció per les aus, doncs, evidentment, molt més treballat i amb una perspectiva de mig i llarg plaç, no? Perquè a vegades aquests projectes es llencen però sense una previsió a futur, unes inversions, una mica de, entre cometes, pla de negoci d'aquesta zona, no? Perquè també és important doncs que això ens atraigui o pugui atraure doncs inversió amb sobretot a nivell de turisme especialitzat en temes mediambientals, no? Evidentment no ho veuríem amb els ulls però repeteixo, és una, és un, una especulació ara mateix, sí. És un abans projecte de tot això, eh?
És un projecte molt embrionari, encara més cal estudiar com afectaria convertir això en reserva, en una reserva d'aus marines, perquè segons la companyia elèctrica, doncs s'hauria de treure aquest espigó que protegeix la platja, per tant cal veure també els efectes que això tindria.
Sí, a veure, repeteixo, eh? Nosaltres el que sí que hem posat de manifest, i ho hem fet en forma de moció, tant l'Ajuntament de Cubelles com el de Cunit, perquè la problemàtica, si es treu aquesta barrera, aquesta, aquest espigó, el problema el podem tenir tant a Cubelles com a Cunit, perquè Cunit també tenen algun espigó que es va posar en l'època de la tèrmica. Per tant, nosaltres, abans de que es pugui treure o es pugui fer qualsevol actuació amb la línia que sigui diferent a la d'ara, pues estarem molt amatents. I el que aquí cal preservar és el que tenim ara. Penseu que les previsions a nivell de l'emergència climàtica preveuen una pujada del mar, uns problemes d'erosió a mig i llarg termini que, bé, d'entrada, tot i que siguem algú que no som especialistes en aquest tema, doncs és allò que dius, no? Allò que fa 40 anys que està posat, millor deixar-ho, i en tot cas una de les coses, les propostes que havíem dit és que aquesta barrera sigués de forma discontinua perquè pogués entrar i reciclar aigua d'aquesta zona de la llacuna, que ara també, com deies, està colmatada i falta una mica de recirculació d'aigua.
Ara que deies treies el tema de Cunit, també el cap també, no? Podria ser un espai per dinamitzar el turisme, especialment els aficionats que estan interessats en aus, tenint en compte que tenim la desembocadura del Foix d'una banda i després el torrent d'en Pedro de l'altra. Per tant, en aquest sentit també seria positiu.
Sí, home, clar, és a dir, a Cubelles hem fet un esforç important, no, amb el tema del pla de gestió del Foix, de recuperar aquest espai natural, i el seguirem fent, no, apostant per aquest turisme, doncs, ecològic, aquest turisme que ens aporta valor mediambiental, no? I Cunit també ho hem fet pel tema aquest del torrent d'en Pedro, de tota la protecció d'un arc, que nosaltres també n'hem fet, no? És a dir, que una mica arrodoniria tot aquest esforç de preservació i de biodiversitat que s'ha anat fent en els últims anys en els dos municipis, no? Com et deia, a veure cap on anirà això, perquè repeteixo que nosaltres aquí som una mica els que ens mirem el toro des de les barreres, perquè doncs primer, doncs, hi ha Endesa, que és ara el concessionari de l'espai, hi ha Ports de la Generalitat, hi ha el Ministeri de l'Estat i també la Generalitat. Per tant, són aquests tres monstres que han de decidir, doncs, una mica per on anirà el futur de l'espai. I nosaltres, doncs, a veure que... Però nosaltres som els que ens tocarà la conseqüència. Per tant, amb tot allò que puguem alçar la veu, doncs, reivindicar coses, ho farem.
Doncs, regidor, Josep Maria Hugué, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Estarem pendents a veure què és el que es decideix finalment i, en tot cas, en seguirem parlant.
Gràcies a vosaltres. Salutacions.
El FAC, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Avui cuinem amb
Mary Jacques. La xef escalenca Mary Jacques ens acosta aquesta setmana la recepta d'un plat típic del ranxo a bord dels pescadors del nord de la península Ibèrica. Ara en prenem nota, paper i llapis, i aviam què ens explica la Mary Jacques.
Bona tarda. Avui farem un marmitaco de bonito. Tamarmitaco és un plat típic dels pescadors del nord d'Espanya, o des de les barques feien el marmitaco amb bonito o amb tonyina, i consisteix en una cassola, i trinxem una mica de ceba ben petiteta, un pebrot vermell, un pebrot verd, i jo hi poso sempre una mica de gengibre trinxadet. Tot això s'ha fet com un sofregidet. Al cap d'una estona, quan s'enganxi, tirem una mica de vi blanc, ho deixem sofregir una mica més, i posem una mica de tomata, però molt poqueta. Deixem que acabi de sofregir, posem una mica de pebrot del pimenton de la vera, trinxem unes patates així esqueixades, donem unes voltetes amb tot aquest sofregidet, i tenim, jo sempre tinc un fumet a part, però fet de crustacis sempre. Aleshores, quan tens aquest fumet fet, agafes aquest sofregit amb les patatones, agafes el fumet, ho tires per sobre, ho cobreixes i deixes que les patates es coguin. Quan tinguem les patates quasi cuites, agafem els bonitos, els filetegem. Jo els tallo amb uns taquets no gaire grans. I aleshores, quan tens ja aquests taquets tallats, hi poses una mica de sal, ho tires dintre de la cassola amb les patates i un minut, només, perquè el bonito s'ha de fer molt poc. Si el fas molt, queda una mica eixut. Aleshores, res, dos voltes i ja ha servit cap a la taula. És un plat d'aquests de cassola de mariners que no es pot perdre. Sigui del nord, sigui del sud, són plats per sempre.
Doncs amb la voluntat de mantenir viu aquest plat, el marmitaco, ens plantem gairebé a les 6 en punt de la tarda. Abans ens anem a conèixer el preu del peix.
Rondalles mediterrànies.
Y com si fos un petit conte... Queridos amigos, bienvenidos a este espacio de cuentos. Donem la benvinguda a la princesa del Delta de l'Ebre, Lluïsa Bartomeu, molt bona tarda.
Bona tarda, Déu-n'hi-do, eh? M'he quedat parada. Estic de carrer gallina.
Escolta, va, anem a conèixer un conte real, que és el preu del peix d'avui, vinga.
Aviam si es paga bé o no es paga bé.
Saludem, a on anem i amb qui parlem?
Anem a la cofreria de pescadors Verge del Carme de l'Ampolla i saludem el qui és el patró major, Josep Molina.
Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat avui el dia, Josep?
Bueno, bé, home, bé. Després del mal temps de la calma, diuen els vells, no s'equivocaven mai. Bé, avui bon dia, bon temps, bona pesquera, tots contents i alegro sopar.
Home, i tant. I avui què hauríem de menjar, Josep? Què és el que més s'ha pescat avui aquí a la costa de l'Ampolla?
No, quasi que sempre, tots els dies, se pesca el mateix, salvo allò que solen haver mogudes de mar i aquestes coses que surt d'algo extraordinari, però els demés dies quasi sempre el mateix, quatre llangostins, quatre llenguados, onllus, buixarretes, rolades que diuen a la banda de llevant, caleres, en fi, tots els dies és el mateix. Crancs també, cranc blau. Hòstia, no m'oblidéssim dels crancs.
Sabem que llangostiera és bona època. I la galera com la tenim ara, Josep? És encara només per a fer caldo?
La galera encara no acaba de repujar. Està en un preu de 4, 6 euros. Van funcionar també a fer les primeres galeres del temps de la galera. La galera, que ha tingut per norma sobre Nadal, del Baix, quan està obada. I ara comença a ficar-se dura per a obar-se i va pujant de preu, claro. La part de galeres, si lleven les dades, per les altres no tenen preu. Però bueno, va bé perquè cada dia se nota millor qualitat i el preu puja.
Hi ha alguna espècie més que estigui esperant lo fred, que en l'arribada ja d'este primer fred i si va pujant, pues, se'n pescarà i estirà més al punt?
Home, tal com se va pescant l'animalet, pues, també va mitjant i va... el cicle de la galera té el cicle que ova, desova, i com el llangustí i com tot. Nosaltres esperem que vagi bé, de bé a millor, i suposo que ells deuen voler amagar-se, jo què sé.
Bueno, jo diria, perquè la galera i llangustí esperen el fred, però alguna altra espècie que també esperi el fred, que amb el fred és més gustosa?
Aviam, una altra espècie que es comença a moure i no fa fred encara, però el cicle és així, és la sèpia. La sèpia és una espècie, per exemple, que se l'agafa tot l'any, però, a l'agafar-se tot l'any vol dir que quan s'aparellen és a partir d'ara. A partir d'ara, tal com va entrar a les 9 i fins al mes de, aproximadament, segons la climatologia, fins al mes de març, és quan se solen aparellar els mascles i les femelles, que els vells davant ja les pescaven allò anant bogant i portaven una femella de remol, enganxadeta en un fil, i l'am, i llavors el mascle s'aparellava. La naturalesa és molt sàvia.
I tant, per tant, a partir d'ara també temps de sèpia, no?
Sí, sí, ara ja cada dia surt més i va cara a millor. Va cara a millor per això, perquè els cicles de la mar, més tard, més pront, tots els anys se repeteixen.
I pel que fa al preu en general del peix, Josep, encara
no,
està
igual,
avall?
No, el preu encara s'aguanta. El llangostí ha fet una mica de tendència, un parell d'euros, 23, 24 euros, però vaja, això al començament de la setmana és una cosa, i tal, acabar, puja, ja està sobre els 23 euros i s'aguanta.
Però encara es nota, no?, la diferència de preu entre principi de setmana i ja quan s'arramba el cap de setmana?
Sí, clar que es nota. Normalment dilluns i dimarts mengem recapte, dijous, divendres i dissabte llengostins i fot la butxaca.
M'agrada molt la dita. Dilluns i dimarts mengem recapte i a partir de final de setmana, si pot la butxaca, ja mengem llagostí.
És... Això, jo ja soc vell, i mon iaio i ma iaia ja ho feien així.
No, no.
Els cicles són els cicles i la vida és la vida. Encara la volem modificar com podem, però vaja, sempre sol ser igual. Quan s'agafa, per exemple, l'angula? Perquè no s'agafa l'estiu, que fa més bona hora.
No, és cert.
No s'agafa ara, que fa mala hora. Perquè els que la pesquen ja l'hi hem de
fred. Josep!
Perquè tinguem més valor.
Exacte. Escolta'm, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé. Mira, i avui ranxo, tu, ja és el que toca.
Vinga, avui ranxo, vale. Un del caldo no està mal, eh? Són uns dies de l'any.
Vinga, fins després. A reveure. Gràcies.
Adéu, bona tarda.
A reveure. Gràcies, Lluïsa, també, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Cuida't. I nosaltres també ho deixem aquí. Pleguem fins demà a les 4, que serem, repeteixo, a la Facultat Nàutica celebrant el 250è aniversari de l'existència d'aquest estudi al nostre país.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquest mes de novembre connecta amb una de les badies més belles del món.
La Badia de Roses. Cada cap de setmana a Roses, Empúria Brava, Sant Pere Pescador i l'Escala Empúries trobaràs activitats totalment gratuïtes per al cos i la ment.
Més informació al 972-770603 i a badiaderoses.com.
Sent la badia.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Aquest Black Friday avança't al Nadal. Vine a Perfumeria Teica i aconsegueix un 20% de descompte en tots els seus productes. I atenció, fins a un 45% de descompte en moltes fragàncies. No t'ho deixis perdre. Divendres 29 de novembre, Friday a Perfumeria Teica, de Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala.
Gazing down, shapes in the darkness, dancing all around the crash of the ocean. On the rocks, the beat of our city doesn't ever stop, bewitched by the music. Lose control, drink the elixir to be forever young, no chance for maybes. Time goes by, I'll seize the moment now. Do you know, do you know, do you know, do you know how? Where will the kids again? Until dawn, oh, whisk me away. Make me forget it all, accelerating. By your side, I'll seize the moment now.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.